Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Nada de esfuerzo grande para ser un actor muy, muy conocido. Es que cada vez que quiero algo en mi vida, Dios me lo manda, me lo mandó. Siempre. No sé por qué. Tengo un amor para Él, porque le digo, ¿por qué, Dios, me das todo?
Víctor Alexandre, benvingut.
Gràcies, bon dia. Igualment, trobar-nos un altre cop.
Un altre cop després de les vacances. I avui que ens estrenem, estem recordant Omar Sharif, que ens deixava al començament de l'estiu. La sorpresa, acabem d'escoltar-ho, és que Omar Sharif parlava espanyol.
Sí, i a més, com hem pogut comprovar, el parlava força bé. El parlava molt bé. Ell tenia, a més, família a Espanya, concretament a Madrid, tenia... I sovint passava el Nadal a Madrid, amb la família, tenia família allà. Ell era egipci, però, havia nascut a Alexandria, el 10 d'abril de l'any 32. És el mateix dia que vaig néixer jo, l'única, una generació després, però el mateix dia, el 10 d'abril, tots dos som del mateix dia. I ell va morir, doncs, com deies, més o menys al començament de l'estiu, el 10 de juliol, exactament, a l'edat de 83 anys. Ell, una bona etapa, una bona part dels últims anys de la seva vida els havia viscut a París, sol en un hotel, perquè ell deia que s'ho podia permetre, vivia en un hotel i, per tant, clar,
quina sort,
les despeses, però ell deia que era un lloc ideal per viure, París, en un hotel, perquè diu que així no tens problemes domèstics i t'ho fan tot, i clar, i ell estava com un rei,
La carrera li va donar,
sí,
com per poder-ho fer,
va guanyar diners, sí. També en va perdre jugant, Jugava molt al bridge. Bé, ell va aprendre sobretot l'espanyol durant el rodatge de la pel·lícula Lawrence d'Aràbia, que es va rodar a diferents llocs, la pel·lícula del David Lean, l'any 62, es va rodar al Marroc, a Jordània, a Anglaterra, a Escòcia i també a Espanya. A Espanya, concretament, es va rodar a Sevilla, Almeria i a Cádiz. I la manera com va començar ell a aprendre espanyol, doncs l'explica el mateix Omar Sharif.
Aprendió el español haciendo la película de Lawrence d'Arabia. Porque en esta época en Almería no había hoteles. Era la primera película que se hacía acá. Y nosotros con Peter O'Toole tenemos una casa con dos criadas andaluces. Y Peter O'Toole no sabía hablar nada de idiomas. Yo el español no lo conocía. Entonces tenía yo que hacer la mujer de la casa. O sea, decir a las chicas de compras que comprar, la carne, la ternera o el pan, etc. Y qué comida hacer por la noche y todo. Y lavar y planchar, decir a las chicas. Entonces tenía un diccionario de inglés a español. Y aprendió así, hablando con las chicas de la casa.
Fantàstic que podem escoltar així directament en castellà a Omar Sharif. Lawrence d'Aràbia va ser, per cert, la seva primera pel·lícula?
No. Amb ulls occidentals, sí. Per nosaltres, els occidentals, era la seva primera pel·lícula. Però ell, quan fa Lawrence d'Aràbia, té 30 anys i havia començat als 22 i portava 20 de pel·lícules fetes a Egipte. És a dir, allà ja n'havia fet moltes de pel·lícules. I a més es dona la circumstància que quan roda, no sé si és la primera o la segona pel·lícula que roda, allà coneix, treballa amb una actriu i és la que serà la seva dona. i viuen 20 anys junts. Era una actriu que es deia Fatem Hamama, que després va ser una dona, doncs, es va dedicar a la producció de cinema i també una feminista molt activa. I van viure, doncs, 20 anys junts, eh? I justament ella va morir el mateix any que... aquest mateix 2014, el mes de gener, a l'edat de 84 anys. Tenia un any més que ell i va morir uns mesos abans que ell. Però ells van rodar unes quantes pel·lícules junts, eh? Es van conèixer i van continuar rodant pel·lícules junts a Egipte. I després ell, clar, li arriba ja la crida per fer Lawrence d'Aràbia i aquí comença una altra etapa ja d'ell. A més, cal recordar que per Lawrence d'Aràbia ell va ser nominat a l'Oscar com a millor actor secundari pel paper de príncep Ali. I aleshores, dos anys després, l'any 64, arriba la caiguda de l'Imperi Romà.
De Roma. ¿El fin de Roma? ¿Cómo muere un imperio? ¿En un momento y como una terrible sorpresa? No, no. Es que llega un día en que el pueblo pierde la fe en ese imperio y así...
La caiguda de l'Imperi Romà, que escoltàvem ara mateix, però si intentem localitzar el rostre de l'Omar Sharif, no es veu per enlloc.
No, en aquesta pel·lícula, qui busqués l'Omar Sharif i tingués la referència d'haver-lo vist fent el paper de príncep Ali a Lawrence d'Aràbia, no el reconeixeria a la caiguda de l'Imperi Romà.
Quin paper feia, doncs?
No, feia un paper de rei armeni, i aleshores, doncs, bé, no es deia Johamus a la pel·lícula, però no, tenia un altre físic, no era el mateix. Aquí feia el paper d'aquest rei, que aleshores es casa amb Lucila, que és la filla de l'emperador Marc Aureli, que ho feia la Sofia Loren. El que passa és que la senyora aquesta amb qui es casa no està enamorada d'ell, sinó d'un general romà, i aquí hi ha marro, no? Però bé, l'any 65, una mica després, David Lean el torna a cridar. I aquí recupera un altre cop la seva filmografia, li dona una gran embranzida, perquè David Lean el vol desencasellar dels papers sempre exòtics que fa. Mai és del lloc on passa l'acció, sempre és un personatge que ha nascut en un altre lloc. I vol, doncs, el vol fer europeu. I aleshores diu, has de fer una pel·lícula europea i faràs d'europeu. I aleshores és quan li arriba la que serà la gran pel·lícula de la seva vida, que és Doctor Zhivago.
Escoltem el tema de Lara, que, com deies, de la seva pel·lícula Doctor Zhivago, que és difícil que no s'identifiqui perquè sí. És molt popular.
Sí, és un dels temes, una de les bandes sonores més famoses de tota la història del cinema. Quan dius el tema de Lara, la gent de seguida sap de què estàs parlant. Això és molt important, eh? La va compondre Maurice Jarre, el grandíssim Maurice Jarre, que era el mateix compositor de Lawrence d'Aràbia i el compositor predilecte de David Lean. Treballaven molt bé junts. La pel·lícula aquesta es va rodar a Sòria, a Salamanca i a Madrid, simulant que era Rússia. Però Rússia, com que a l'hivern fa un fred que pela, doncs és millor Sòria dintre de tot, no? Aquí és on això, David Lean volia desencasellar el Omar Sharif dels papers aquests exòtics. I poc després, l'any 67, li arriba a fer un altre paper d'europeu. En aquest cas, d'un oficial alemany, concretament un oficial nazi bo. Sí, bo, sembla una
opció, contradicció,
però,
no? Sí. Sí.
Però representa que és un oficial nazi, doncs, que creu a la justícia i té un paper determinant en l'acció de la pel·lícula. La pel·lícula és La nit dels generals, i aquesta és una escena en què Omar Sharif interroga el testimoni de l'assassinat d'una noia.
El hombre que telefoneó a la policía tiene un minuto para darse a conocer.
Yo oí el grito mayor, un grito espantoso, y entonces, bueno... Me escondí en el retrete. Luego, unos 10 minutos después, telefoné a la policía, eso es todo.
No dio su nombre a la policía, lo que significa que hay algo que prefería no contar. ¿Qué es ese algo que oculta?
Verá, en la puerta del retrete hay una rendija.
Y, naturalmente, usted miró por la rendija. ¿Qué vio?
Vi a un hombre bajar las escaleras.
Descríbale, por favor.
Bueno, estaba muy oscuro.
Descríbale, por favor.
No pude verle por entero. Solo la parte inferior. El pantalón.
¿Por qué está tan asustado por lo que vio?
Porque era un uniforme, señor. Como el suyo.
¿Como el mío?
Un oficial alemán. ¡Está mintiendo!
Los oficiales alemanes pueden cometer crímenes, como todo el mundo. ¿No vio más que eso? ¿Que el pantalón era como el mío? ¿Exacto al mío?
No. Exacto no, señor. No. Llevaba una franja roja a lo largo de la pierna.
Eso es mentira.
¿Sabe que solo los generales alemanes llevan esa franja roja?
Sí, señor. Por eso tuve miedo.
Entiendo.
¡Es imposible!
Nada es imposible.
Escoltant La nit dels generals, aquesta pel·lícula, a les altres també que ens hem referit, com Lawrence d'Aràbia, Doctor Zhivago, La caiguda de l'imperi romà, són pel·lícules que corresponen als anys 60. Es pot dir que són els millors anys de la carrera de Marcharif?
Sí, sens dubte. Ell continua rodant pel·lícules, perquè en va fer unes 80, però la seva dècada prodigiosa, per dir-ho d'alguna manera així, és justament els anys 60. I és quan roda pel·lícules com Illa o el dia de la venganza, amb Gregory Peck i Anthony Quinn, El Rolls Royce Amarillo, amb Rex Harrison i l'Ingrid Bergman, Gengis Khan, amb dos companys que sortien a la caiguda de l'imperi romà, que eren Stephen Boyd i James Mason, Fanny Gale amb la Barbra Streisand, Meyerling amb la Catherine Deneuve, i el James Mason i la Ava Gardner també, i fent de Che Guevara. Havia fet una pel·lícula que es deia Che, que feia de Che Guevara. Ell continua treballant, però ja no torna a tenir els èxits rutilants de Lawrence d'Aràbia i Doctor Zhivago.
Cine va como va el mundo. El mundo hoy está mucho más difícil vivir en el mundo de hoy que en el mundo de los años 50, decimos, o 60. Antes el cine hacía un mundo imaginario, pero era así, el mundo era muy, muy bonito.
Més clar impossible, ho acabem d'escoltar. Omar Sharif diu que el cinema d'avui no pot ser com el d'abans perquè és un reflex del món d'avui.
Sí, ell es queixava que la indústria de Hollywood d'avui està molt enfocada al públic jove i que el món actual és molt més competitiu i també molt més violent, fins i tot en el terreny laboral, no? Ja no era el seu món. Ell últimament patia Alzheimer, estava malalt d'Alzheimer, i ja, quan el saludaven pel carrer, no reconeixia la gent. Ja no sabia ni qui era. Nosaltres acomiadarem aquest petit record que li hem fet a Omar Sharif escoltant una cançó en què ell parla i canta amb la Miguel Mathieu, la cantant Miguel Mathieu, mentre juguen una partida de bridge a la qual ell era molt aficionat al llarg de la seva vida. I la cançó es diu precisament Omar Sharif.
Us deixem amb aquest tema, el retrobem la setmana que ve. Gràcies, Víctor.
A reveure.
Passe. J'ouvre de deux cœurs. 200 appuis. 3 piques. 4.
Contre.
Et moi je dis sur contre.
Il est complètement fou. 5.
Passe.
Passe.
À vous l'entame, le 6 de pique, à cette blonde et magnifique. Mademoiselle, il y a longtemps que vous jouez au bridge. Je prends de l'as, quoi, vous coupez. Il y a longtemps que vous êtes en France. Puis-je connaître le téléphone de votre hôtel?
Mais tu perds complètement la tête. Il y a toujours 6 piques et tu demandes 5 cœurs.
Cœur? Jamais mon cœur n'a battu aussi fort. Ce n'est plus un cœur que j'ai pour vous. C'est 3, 4, 5 cœurs.
Oh là 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 là, mais tu nous fais ton numéro.
Numéro? À propos, quel numéro avez-vous dit? 8-0?
Sant Cugat a fons.